estoy muy asustada porque ahora que venía una chica dice que es en toda España y estamos muy asombrados porque, claro, cómo nos transportamos a nuestros trabajos.
Se ha ido la luz, digo, será la luz de aquello de... Pero cuando venía el metro estaba todo cerrado y todo eso, digo, no, y lo que están bajando ahora las persianas así a mano... Es que no se entiende.
No funciona para cobrar ordenadores, el robot, se ha caído todo y ahora nos planteamos a ver cómo bajamos la persiana porque ni siquiera va la puerta.
Des de dos quarts d'una d'aquest matí, l'Hospitalet també està afectat pel tall de llum generalitzat. Segons Red Elèctrica, ja s'ha començat a recuperar atenció pel nord i pel sud peninsular, però el tall afecta, recordem, a Catalunya i també a tot Espanya. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest tall que està afectant a l'Hospitalet i també d'altres indrets. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Ajuntament fa un balanç positiu de les festes de primavera. Estimen que, tot i la pluja, unes 30.000 persones han participat de les activitats que s'han programat aquests dies per tota la ciutat.
És molt divertit aquest any, ens ho hem passat molt bé perquè hem vist concerts i hem vist molta gastronomia i molta festa.
A mi m'ha agradat molt perquè a més m'agrada que hi hagi ambient al nostre barri. De fet, m'agradaria que hi hagués encara més.
És que és la nostra primera festa de primavera aquí a Hospitalet. Hem vingut fa poc, hem vist els castellers, els gegants i la veritat és que ha estat molt bé.
L'Oficina Jove de l'Hospitalet acull fins al 25 de juny una nova edició del curs de monitoratge de lleure educatiu, una iniciativa formativa adreçada a joves d'entre 18 i 29 anys que es troben en situació d'atur i estiguin inscrits al programa de garantia juvenil.
Busquem gent motivada, que tingui ganes d'aprendre i si no tenen experiència l'agafaran aquí amb nosaltres.
Busco una mica ampliar les meves formacions. També soc responsable d'un casal d'aquí de Bellvitge i la veritat que volia també tindre el títol de monitora, que vulguis o no, obre moltes oportunitats.
I en esport, cinquena victòria consecutiva de l'Hospi, que segueix decidit a lluitar pel play-off fins al final. Bon partit contra la Grama i triomf sòlid per 2-0.
Content per aquesta cinquena, content per la porteria a 0, content perquè els jugadors segueixen creixent.
Sembla que hagi canviat completament la pel·lícula, no? Ara, les estones aquestes, els minuts aquests que no tens tant de domini de pilota, no domines tant a nivell d'ocasions i de més, doncs l'equip està tranquil, solventant totes les ocasions i totes les pilotes que arriben.
Talls de llum generalitzats a Catalunya i altres punts de la península des de dos quarts d'una d'aquest matí. Per saber com està afectant aquest tall aquí a la ciutat, a l'Hospitalet, anem fins aquí ben a prop, al barri de Santa Eulàlia, on es troben els nostres companys José Ramón Bermúdez i Pascual Labarta. Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, cap a dos quarts d'una s'ha produït aquesta apagada de llum que ha afectat a la península Ibèrica, Espanya, Portugal, Andorra i també al sud de França. També ens confirmaven des d'Endesa que ha afectat a altres països europeus i la gent d'aquí de l'Hospitalet s'ha quedat bastant sorpresa. Alguna estava als metros, d'altra banda hi havia persones que estaven fent les compres als supermercats i als negocis locals i la veritat és que la sensació, hores d'ara, quan passen uns minuts de les 3, encara és una sensació molt diferent a la que tindríem qualsevol dilluns a aquestes hores. Molta gent pels carrers de Santa Eulàlia. Com podem veure, encara els semàfors no tenen connexió, per tant, molta precaució si anem tant a peu com si agafem els cotxes. I, com us deia, aquesta sensació s'està produint en un moment en el qual l'Ajuntament ja ha fet les primeres confirmacions oficials de cara a activar un protocol. Avui s'ha reunit cap a les dues al CECOPAL, aquest centre de coordinació operativa local. Ens han confirmat que tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana d'aquí de l'Hospitalet està als carrers per totes aquelles persones que necessitin informació o ajuda, ja que no tenen subministrament elèctric a les seves cases, doncs estan a la seva disposició i també recomanen no agafar els cotxes. Encara hi ha el servei d'autobusos actiu, o sigui que podem agafar aquest medi de transport. D'altra banda, el metro està completament tancat, també els Ferrocarrils Generals de Catalunya i pel que fa a Rodalies, ens recomanen ni tan sols apropar-nos a les estacions. Algunes botigues, igual que nosaltres, estan funcionant gràcies a generadors. Això sí, els supermercats que tenen neveres o que tenen refrigeradors, doncs estan veient amb preocupació aquesta situació. D'altra banda, moltes persones es queden aquí als nostres voltants, moltes persones ens pregunten si tenim més informació sobre aquesta situació, si sabem quan es recuperarà l'electricitat al nostre municipi. Pel que sabem, ara algunes comarques de Girona ja l'han recuperada i aquí a Barcelona, al Vallès Oriental, doncs també són diversos municipis els que ja tenen electricitat a casa. Nosaltres estem operant amb generadors, igual que l'Hospital de Bellvitge, així que l'hospital de referència dels hospitalencs i hospitalenques està treballant. Hem sortit als carrers quan s'ha produït aquesta aturada de l'electricitat per comentar, per preguntar als hospitalencs com ha estat la seva sensació, com estan vivint aquest dia d'apagada generalitzada.
Se ha ido la luz, digo, será la luz de aquello de... Pero cuando venía el metro estaba todo cerrado y todo eso, digo, no, y lo que están bajando ahora las persianas así a mano, es que no se entiende. Mi mujer viene de Andorra, lo mismo, y me ha llamado que no puede viajar tampoco.
Nos hemos quedado sin luz hace unos 15 minutillos y estamos esperando a que venga. No sé, es que... Pero nos durará un poco y, claro, tenemos congeladores y hasta que nos venga, pues se nos puede descongelar todo.
Y estoy muy asustada porque ahora que venía una chica dice que es en toda España y estamos muy asombrados porque, claro, cómo nos transportamos a nuestros trabajos, ya que los buses tampoco, algunas líneas van para aquí, van para allá, entonces no sabemos, estamos muy asustados porque ni los teléfonos dan.
Pues nada, de repente a las 12 se nos ha ido la luz por completo, no funciona para cobrar ordenadores, el robot, se ha caído todo y ahora nos planteamos a ver cómo bajamos la persiana porque ni siquiera va a la puerta. Así que ya veremos a ver cómo lo hacemos.
Doncs aquestes han estat les sensacions dels hospitalencs i hospitalenques i, per cert, tenim una informació de darrera hora. Red Elèctrica, l'empresa que s'encarrega del subministrament elèctric, l'empresa pública que s'encarrega de portar l'electricitat a les llars de tota Espanya i d'altres parts de la península ibèrica, doncs ens confirmen que el servei es restablirà entre 6 i 10 hores. Així que, com ens comunicaven des de l'Ajuntament, molta precaució i, sobretot, guardem la calma durant aquestes hores en les quals doncs, es preveu que retorni el subministrament elèctric.
Doncs moltes gràcies, Pasqual, per aquesta darrera hora d'aquesta apagada de com està afectant aquí a l'Hospitalet. Una apagada generalitzada que ha afectat avui també la visita del president Illa, de Salvador Illa, president de la Generalitat, que ha fet les obres del hall de Fira Gran Via aquí a l'Hospitalet. Aquest és el moment en què el president cancel·lava la visita a les obres d'ampliació de Fira Gran Via per abordar la crisi causada per aquesta apagada general. Abans d'això, el president Illa, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el president de Fira, Pau Relat, han comprovat com avancen les obres del futur pavelló zero de la Fira, un nou edifici que s'està construint en un solar de 60.000 metres quadrats entre el carrer Ciències i el carrer Salvador Espriu. Aquest nou pavelló, juntament amb els pavellons de Fira Gran Via, permetrà assolir 300.000 metres quadrats d'espai firal, cosa que farà que la Fira guanyi capacitat de competència en el mercat internacional de fires i també de congressos. L'aspecte més visible del ritme de les obres és que ja s'està col·locant la passarel·la elevada per sobre de l'avinguda Joan Carles I, que connectarà les dues zones dels pavellons firals. El projecte també preveu un edifici d'oficines de 24.000 metres quadrats. El cost total del projecte superarà els 230 milions d'euros i és previst que estigui finalitzat l'any 2026. Seguirem molt pendents d'aquesta apagada, però ara canviem de qüestió i parlem de les festes de primavera que ja han acabat a la ciutat. Després de 4 dies de celebracions, el colofó d'aquestes festes ha estat l'esclat final i els focs artificials. Amb llums de colors a la façana de l'Ajuntament, música i un castell de focs artificials, el nombrós públic reunit a la plaça i a la nit va acomiadar-se de les festes de primavera, una edició especial perquè també se celebrava el centenari de l'Hospitalet des que va rebre el títol de ciutat. En aquests 4 dies de festes, els hospitalencs han pogut gaudir d'activitats de cultura popular, espectacles, cultura popular o gastronomia, entre d'altres.
És molt divertit aquest any, ens ho hem passat molt bé perquè hem vist concerts i hem vist bueno, molta gastronomia i molta festa i bueno, ens ha agradat molt.
I gent maca, molta gent maca, tant els locals que han participat tant al tapa-tapa.
Pues no he visto mucho concierto porque con este tiempo, ayer fui a ver al tributo de Sabina y nos cayó agua a mansalva. Comenzaron un poco tarde, pero bueno, i ara m'ho he de veure a los Mojinos.
A mi m'han agradat molt perquè, a més, m'agrada que hi hagi ambient al nostre barri. De fet, m'agradaria que hi hagués encara més.
Sí, hi havia molta gent jove, molta gent com a tope, superpreparada, sobretot ara pel correfoc.
Molt bé, vam estar al pregó i la veritat és que és la nostra primera festa de primavera aquí a Hospitalet. Hem vingut fa poc, hem vist els castellers, els gegants i la veritat és que ha estat molt bé.
Aquesta edició del centenari de les festes de primavera ha acabat amb una valoració positiva també per part de l'Ajuntament, que ha destacat l'elevada assistència malgrat la pluja i el bon funcionament dels espais, que enguany era novetat.
Tot i la pluja, les festes de primavera de l'any del centenari han acabat amb una elevada assistència per part dels veïns de la ciutat i l'absència d'incidències remarcables. Segons l'Ajuntament, la xifra d'assistents ronda els 30.000 en una edició que han qualificat d'èxit.
Estem acabant de fer els números, però està entorn als 30.000, que com et dic, doncs, després de la punxada dissabte a la nit amb la pluja i l'anul·lació dels concerts a l'aire lliure, doncs, és una xifra que realment és bona.
La música ha tingut també una presència destacada, malgrat la pluja obligués a suspendre alguns concerts. Els plats forts han estat a la Farga la nit dedicada al pop espanyol, als jardins de Can Sumarro amb blues i música negra, al Parc de la Torrassa, que també s'hi ha celebrat la primera edició del Festival Urbal Òpala, i a la Remunta amb actuacions de grups del panorama nacional. Una de les novetats s'ha situat al Passeig de la Valldosa a Bellvitge, amb grups tributs artistes i bandes mítiques.
Han destacat moltes activitats també per novedoses. Sent l'any del centenari volíem doncs, que hi haguessin activitats que fossin noves i que aconseguíssim arribar a molts tipus de població que potser no se sentien identificats igual amb les festes de la primavera. Llavors hem creat els escenaris de tributs al Passeig de la Valldosa de Bellvitge i al Pirulo de Bellvitge. Hem creat també d'altres espais molt més concrets per a una població més definida, com poden ser la sessió de DJs de Sudor XL amb Mètrica al Salamandra, que també va ser un èxit d'aforament.
L'Hospitalet ha tornat a reviure amb intensitat les seves tradicions amb la jornada castellera, la trobada de gegants, la galeja de Trabucaire, el fabulari i els correfocs. Les activitats familiars com el Parc de les Meravelles a Bellvitge, el Parc de la Ciència a Les Planes o el Jardí de les Tortugues a Santa Eulàlia han aplegat multitud de persones de totes les edats. També les propostes gastronòmiques i lúdiques, com la Fira de la Cervesa, la Ruta de Tapes i la Mostra de Cinema, han tingut una bona rebuda. I com ja és tradició, les colles de diables han estat les encarregades de tancar els actes d'unes festes de primavera que van començar el passat 23 d'abril i han emplenat de vida i festa als carrers de la ciutat.
I aprofitant les festes de primavera, el diputat de Junts i exconseller d'Economia, Jaume Giró, va visitar ahir la ciutat. Acompanyat per l'Eliseu Estarlic, president del partit a l'Hospitalet, el diputat va mostrar el compromís de Junts en clau metropolitana i va remarcar que espera que a les properes eleccions el partit torni a tenir representació a l'Ajuntament.
No és normal que una ciutat que està al costat de la capital de Catalunya tingui una renda mitjana tan baixa. Està molt per sota de la mitjana catalana, la número 400 en el conjunt de Catalunya, i això no és normal, això és doncs, perquè ha hagut una deixadesa en el govern. L'Hospitalet està al costat, insisteixo, d'una gran capital, tindria que tenir molta més activitat econòmica que donés benestar i prosperitat als ciutadans.
Durant els propers dos mesos, una vintena de joves s'està formant a l'oficina jove de l'Hospitalet amb monitoratge de lleure. Es tracta d'un curs adreçat a inscrits al programa de garantia juvenil, que és gratuït i que, a més, compta amb el títol oficial. A banda de proporcionar coneixements tècnics i pedagògics, aquesta formació fomenta valors, creixement personal i l'autoestima.
Una vintena de joves d'entre 18 i 29 anys tot just acaba d'iniciar un curs de monitoratge de lleure educatiu. Una formació totalment gratuïta gràcies a Fundesplai i la Cambra de Comerç de Barcelona.
Doncs es tracta d'un curs que dura des d'avui fins al 25 de juny i estarem aquí a l'oficina jove i faran una primera part de competències més personals i de treball en equip, sobretot, i després faran el curs de monitors en si. Al final busquem a gent motivada, que tingui ganes d'aprendre i si no tenen experiència l'agafaran aquí amb nosaltres.
La majoria tenen estudis secundaris, però encara no han trobat l'oportunitat d'inserir-se al mercat laboral. Tenen molt clar que aquesta és una oportunitat que han d'aprofitar.
Jo vaig acabar els meus estudis de màrqueting i publicitat
i no vaig trobar feina. És una mica complicat perquè volen una mica més d'experiència i tal. I bueno, com el sector de nens i tot això, el que és casals d'estiu, menjador i tal, sempre m'havia cridat l'atenció.
Busco una mica ampliar les meves formacions. També sóc responsable a un casal d'aquí de Bellvitge i la veritat que volia també pues, tindre el títol de monitora, que vulguis o no, obre moltes oportunitats.
Estoy estudiando una formación de monitor que me está gustando bastante junto con la gente que he conocido ahora mismo. Pues me había planteado mucho lo de monitor porque me encantan los niños, disfruto con ellos, me divierto. I més amb la meva creativitat me lo passo més temps pipa amb ells.
Fundesplai és una entitat amb més de 50 anys d'història que gestiona més d'un centenar de projectes d'esplais, projectes de lleure i menjadors escolars a Catalunya.
Des de Fundesplai tenim moltíssims cursos de monitores, sempre s'acaben omplint perquè és això, sempre hi ha feina per joves motivats per treballar amb infants i joves. I aquí mateix a Bellvitge tenim l'Esplai Bellvitge, que també té moltes monitores que s'han format amb nosaltres, i alhora a l'estiu, com sabem, hi ha moltíssims infants que van a escoles d'estiu, a reforços, i allà és on necessitem aquests monitors formats.
La majoria dels participants tindran l'oportunitat de fer les pràctiques del curs en algun dels casals d'estiu de Fundesplai a l'Hospitalet o al Baix Llobregat.
De l'Hospitalet al Cel amb A, que és el primer projecte de podcast del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. S'ha presentat aquest cap de setmana coincidint amb les festes de primavera.
Això és indignant. Perdoneu, que parli del poble, no?
Amb una presentació amb un caire teatralitzat i un toc d'humor, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet va presentar el seu nou programa de podcast, un nou espai on volen transmetre cultura i història de la ciutat en un format actual amb l'objectiu d'apropar a tots els públics, però especialment als joves. Des de l'Hospitalet al Cel, a MAC, és una iniciativa que neix amb l'objectiu d'obrir el centre d'estudis i crear un espai més atractiu i divulgatiu, especialment per al jovent.
El que pretén és difondre la cultura i la història de l'Hospitalet de forma com s'ha fet fins ara al centre d'estudis, però d'una manera més novedosa, amb aquesta nova plataforma i les xarxes socials, i creiem que és una manera de difondre la història i la cultura molt important, perquè és això, és un mètode nou que s'ha posat molt de moda i que la gent jove també escolta molt. Llavors creiem que és una manera també de donar-nos a conèixer a unes persones més joves, a un públic més jove i nou.
És un pas de la informàtica, que es basa gairebé tot en informàtica, perquè no solament pugui accedir pròpiament al que són els socis del centre d'estudis, lògic, però que també puguin accedir a part de les persones grans, però els joves, perquè els joves a vegades no se'ls ha proporcionat alguna informació, però la volen buscar, la volen tenir, i pensem que és molt important que els joves doncs, tinguin present que ho poden consultar d'aquesta manera i molt fàcilment per ells.
La primera temporada dels podcasts se centrarà en la commemoració del centenari de l'atorgament del títol de la ciutat a través d'un punt de vista crític.
El que volem a través dels primers capítols i a través de la primera temporada és donar a conèixer la història des de fa 100 anys, però d'una una visió una mica més crítica des del punt de vista més de la població, de la gent que de veritat va participar perquè l'Hospitalet fos una ciutat d'acollida i la ciutat que és avui dia.
El projecte anirà incorporant àudios en format de capítol o programa cada final de mes a les plataformes gratuïtes YouTube, Spotify i iVoox, i també es podrà accedir des del web del Centre d'Estudis L'Hospitalet. El primer capítol ja es troba disponible a partir d'avui a totes les plataformes.
Un dia més en esports, Andrés Rubio, bona tarda.
Què tal, bona tarda, Montse.
Comencem parlant de l'OSPI, que ja acumula ja la cinquena victòria consecutiva.
Sí, sembla disposat a intentar allargar fins al màxim l'intentar, estar en el play-off d'ascens contra la Fundació Esportiva Grama, victòria per 2-0 en un bon partit del conjunt de Jaume Delgado, partit que va començar de la millor forma possible, amb gol amb el minut 9, aquest gol marcat per Mamau pel mig centre, bon llançament des de fora de l'àrea i l'Hospi que es posava 1-0 amb aquests primers minuts de partit davant de la Fundació Esportiva Grama. A partir d'aquí el gol va esperonar al conjunt riberenc, que va tenir opcions de marxar al descans amb avantatge una miqueta més còmode, fins i tot amb ocasions clares com aquesta de Valor Rivero, que llançament també exterior que acaba picant al travesser, i una mica més tard també una molt bona ocasió, en aquest cas de Pol Ballesteros, després d'un bon control, d'un mama davant del porter la grama, però no va aconseguir anotar el 2-0 el jugador, l'extrem del centre d'esports l'Hospitalet, que veiem ara mateix en pantalla, Pol Ballesteros. Ja a la segona part va ser quan l'Hospi va aconseguir finalment aquest 2-0 que encarrilava el partit. Va ser Álvaro el que va aconseguir marcar, l'Álvaro Rivero, que va aconseguir marcar aquest 2-0 després d'una jugada amb diferents rebots. Finalment la pilota va arribar al 20 de l'Hospi i va anotar el segon gol del conjunt riberenc, que d'aquesta forma encarrilava el partit i seguia viu en aquesta lluita per intentar entrar als play-offs. Ara mateix l'Hospi és setè classificat, està a 2 punts d'aquestes posicions de privilegi, falten només 2 partits, per tant no depèn de si mateix l'Hospi, però sí que evidentment està lluitant fins al final per entrar en aquest play-off i buscar pujar a la segona federació.
I les ocasions jo crec que més clares a nivell global les hem tingut nosaltres, no? Llavors, content per aquesta cinquena, content per la porteria a zero, content perquè els jugadors segueixen creixent, i la veritat que content perquè al final pues, arribem a les dues últimes jornades amb opcions.
Sembla que hagi canviat completament la pel·lícula, no? Ara les estones aquestes, els minuts aquests que no tens tant de domini de pilota, no domines tant a nivell d'ocasions i de més, doncs l'equip està tranquil, solventant totes les ocasions i totes les pilotes que arriben, i si hem d'estar així durant més de mitja hora, aguantem. Sabem que tindrem les nostres i les nostres ocasions arribaran.
I sens dubte la pitjor notícia del cap de setmana va arribar des de Menorca, amb la derrota del Sant Andreu Clima a Sevilla Hospitalet, que deixa el conjunt d'Òscar Navarro sense opcions d'ascens. No podrà, doncs, estar la temporada vinent a segona federació, que era el gran objectiu que s'havia marcat l'equip hospitalenc per aquesta nova temporada de la tercera FEB. No podrà ser perquè es va donar la combinació, l'única combinació que deixava l'Hospi tercer en aquest final de Lliga regular, que era la derrota a Es Castell, l'Hospi va perdre 66 a 64, i també la victòria del Club Bàsquet Zaragoza 86 a 79 davant del CB Navàs. Aquesta combinació de resultats va fer que el Navàs continuï com a líder, que el CB Zaragoza sigui segon classificat i que l'Hospi doncs, acabi en tercer lloc i per tant es quedi sense opcions de disputar aquesta fase d'ascens i doncs, l'any vinent continuarà a tercera FEB. Dins del partit, duel dominat durant molts minuts per l'Hospi, però l'últim quart col·lapsa pel conjunt d'Òscar Navarro, 21-12 en contra, i això doncs, va provocar finalment la derrota de l'equip hospitalenc, amb Gerard Sevillano com a més destacat, amb 22 punts, també amb Placid Nequit Gim 12 i Màxim Esteve amb 11, com els màxims anotadors d'un Hospi, que insistim, l'any vinent continuarà a la tercera federació. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas de bàsquet en cadira de rodes, perquè el CEM l'Hospitalet continuarà buscant l'ascens a la primera divisió. Va finalitzar el conjunt de Roger Gisbert en segona posició, la final a 4 de la segona divisió, i això li dona accés a una eliminatòria, a una promoció davant del nou classificat de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, que és el Ferrol. Per tant, doncs, tindrà encara aquesta última oportunitat el conjunt hospitalenc d'intentar pujar a la primera divisió. Ho farà d'aquí a 2 setmanes en un partit eliminatòria única a casa contra, com dèiem, el Ferrol, i per tant doncs, tindrà aquesta oportunitat de pujar. Contra la final a 4, primer partit amb victòria 58-64 davant del Barça, i a la final doncs, malauradament derrota 44-52 davant de l'Elx, però insistim, aquesta segona posició deixa el CEM Hospitalet amb opcions de pujar a la primera divisió. I acabem els esports amb el Rugby Club Hospitalet, que malauradament l'any vinent no podrà continuar a la Lliga Elite. El conjunt de Jordi Sánchez acabarà la segona fase com a últim classificat, i això doncs, provoca que la temporada vinent, amb la reestructuració de categories que proposa la Federació Espanyola de Rugby, doncs, l'Hospi deixi d'estar a la categoria de plata, que era la categoria que estava enguany, i passi a estar al tercer nivell del rugby espanyol, que doncs, per tant perdrà aquesta categoria el conjunt de Jordi Sánchez. No ha estat una bona segona fase per al Rugby Club Hospitalet, no ha aconseguit guanyar encara cap partit, sí que és veritat que contra el Complutense de Cisneros es va lluitar més, es va aconseguir arribar als darrers instants amb certa capacitat de guanyar el partit, però finalment es va caure 28-35, i això provoca doncs, que l'Hospi sigui matemàticament últim classificat i per tant la temporada vinent no pugui estar a la Lliga Elite.
Siempre vamos a un poco a remolque, ya sea de resultado, ya sea de con lesiones. Tenemos que reconstruir el line, tenemos que reconstruir la melee, tenemos que reconstruir la tres cuartos. Hemos tenido muchísimas bajas, sanciones. Y bueno, en cuanto al partido de hoy, pues más de lo mismo. Primera parte bastante competida. Y en la segunda parte, una vez más, el cansancio, yo quiero creer que es producto del cansancio, nos hace hacer cada vez más golpes, que esos golpes se transforman en tarjetas, otra vez cuatro tarjetas.
Doncs gràcies, Andrés. Aquesta informació i d'altra esportiva cada setmana, com sempre, avui dilluns, a l'Elia Can Joc. Que vagi bé.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Que vagi molt bé. I més informació, com sempre, poden consultar al portal eliacdigital.cat. Que vagi bé. Fins demà.